Radio Vida.
Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, comencem parlant de cinema, és divendres i ens trobem aquí a les 11 i uns minutets, el que passa que avui m'has descol·locat una mica perquè comencem amb Unwritten i no amb la nostra sintonia habitual.
Sí.
M'agrada molt, que consti.
Mira, aniré posant una miqueta de música també aquí a la secció cinema, però al final és, si el cap de setmana anterior he anat a veure alguna pel·lícula, la intentaré comentar una miqueta. I la setmana passada vaig anar a veure Qualquiera menos tú.
Sí?
I
la comèdia romàntica de la setmana passada,
no? I
jo
estava super a dins de la història. Mira que és una comèdia americana, és una parella que si s'enamoren o no, si juguen o no, però... I al final, doncs, mira, aquesta cançó és la que ho està petant. L'han tornat com a rescatar. És una cançó que, bueno, tranquil·litza una mica un dels actors. I s'està fent viral a TikTok de que quan la gent surt del cinema, el cotxe es posa la cançó a tope i la canta i se t'enganxa, perquè és això. Aquesta cançó és brutal, no? I de la pel·lícula jo m'ho vaig passar molt bé.
Sí?
Realment, o sigui, van aconseguir que la promo anterior del joc entre ells dos, que si era química o no, a una entrevista van dir que sabien el que estaven fent, que són tan professionals que van anar a fer expressament això perquè hi hagués aquest rebombori. I a la pantalla passa el mateix. O sigui, dius, ostres, sembla que hi hagi aquesta química fora. I realment molt divertida, passen moltes coses, petits girs de guió així, copets d'ull...
Humor, és... no?
Sí.
El tràiler ja es notava.
I jo l'he trobat molt actualitzada al moment, amb humor d'ara, com que sempre hi ha típiques pel·lícules d'aquestes, doncs jo... Molt bé, la veritat, molt content.
Sí, sí, de fet diuen que és una petita alenada d'aire fresc, destaquen aquesta gran química entre els dos protagonistes i que la pel·lícula és una comèdia romàntica amb tocs d'humor i que és honesta, des del minut zero fins al 100 i escaig que dura, sense altra pretensió que divertir, fer-te passar una bona estona. Benvingudes a aquestes pel·lícules,
sí,
també.
Sí, sí, totalment. I el Glenn Powell, per exemple, se'l veu molt còmode amb el paper, igual que la Sydney Sweeney. És que fins i tot veus vídeos posteriorment que durant el rodatge i és que s'ho passen
bon
molt
rotllo.
Bé. Sí, sí.
Si la podeu repescar, feu-ho. Es diu Qualquiera menos tú. Som en el camí dels Oscars, amb diferents gales i premis que van caient i que marquen aquest camí i ens diuen com poden ser aquests Oscars, però el que és definitiu són les nominacions i l'Acadèmia dels Oscars ja les ha fet públiques.
En sí, el dimecres passat jo les vaig seguir en directe. Va anar molt ràpid, en menys de mitja hora, fins i tot fent una paradeta pel mig. Jo crec que altres anys havien anat molt lents, fent com una performance, però no, els dos presentadors van anar directe al tema. Van començar, crec que, mencionant millor actrius o alguna cosa així, que després ara ho comentarem, que hi ha hagut una miqueta de polèmica.
Sempre n'hi ha, no?
Sí, és que, i crec que aquest cop opinió personal, l'han cagat bastant. Però...
Sí, jo també estic amb tu, eh? Hi ha una cosa que no entenc, però bé.
I llavors jo vaig estar molt atent, aviam si Sociedad de la Nieve entrava o no a la posta gran.
Fins ara no li havia anat gens bé. La pel·li francesa ho havia patat fins ara.
I clar, a mi em sorprèn que l'Anatomia d'una caïda no va en aquesta categoria. Per tant, se suposa que Sociedad de la Nieve té bastant encarrilat, ja veurem, perquè no se sap mai. I Anatomia d'una caïda... se'n va a la categoria de millor pel·lícula. En general, vull dir, aquest canvi no l'he entès comparat amb els Globus d'Or, però, bueno, les seves raons tindran.
Segurament.
Bé, i anem a la gran notícia. Sociedad de la Nieve del Bayona i Robot Dreams aniran als Oscars tots dos nominats. La de Bayona competirà per l'Oscar a millor pel·lícula internacional i també anava amb quatre categories preseleccionada i anirà també a millor maquillatge i perruqueria, que jo crec que hi ha un treball aquí brutal.
I a més és que l'equip que ha fet maquillatge i perruqueria, que són catalans, el David Martí i la Montse Riber, ja van guanyar un Oscar... El laberinto del fauno, són els mateixos.
Allà també hi ha un treball, jo crec que encara més currat que aquest. Pues haurà de competir amb l'italiana Lo Capitano, la japonesa Perfect Days, que estava a la sala Sasi la setmana passada, l'alemanya Sala de Professores i la britànica La Zona d'Interès. Mentrestant, la pel·lícula segueix a un ritme brutal, als cinemes i a Netflix, on ja ha acumulat i té més de 50 milions de visualitzacions.
I encara hi ha una altra bona notícia, no?, pels catalans, una altra nominació.
Sí, la reacció de Robot Dreams, que va ser molt divertit perquè va ser l'última pel·lícula de la seva categoria i estaven allà ben atents, sabíem què passava, si sí o si no, i deien ja no, i de cop va passar això.
Ja no la quita
Quina alegria! No n'hi ha per menys.
No. És que va ser això, vull dir, crec que són 4 o 5 pel·lícules i ja deien que ho escoltàvem a l'àudio. Ja està. Espera. Robot Dreams. Llavors, brutal, perquè...
Eufòria, desfermada.
Una pel·lícula d'animació que es va estrenar al Festival de Sitges, que lamento no haver-hi anat, perquè no l'he pogut veure. I, hòstia, quina alegria. Per tant, dues bones notícies. El que s'ha quedat amb ganes és el senyor Pedro Almodóvar, que amb el seu western de mitja hora, amb Pedro Pascal i Ethan Hawke, no ha pogut tornar-hi. Però, bueno, anem a parlar de les nominacions com a tal. Tenim Oppenheimer, que segueix la seva lliga particular de 13 candidatures. Serà la primera gran oportunitat del Christopher Nolan per triomfar en uns Oscars com a director. El principal rival seran Pobres Criatures, amb 11 nominacions, i Els Assassins de la Lluna, de l'Scorsese, amb 10. Una miqueta més endarrere, Barbie, amb 8 nominacions. I, per exemple, a categoria millor actriu hi ha noms com Emma Stone, la Carey Mulligan, Sandra Hüller, Lily Gladstone, i a millor actor, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Leonard Bernstein, Jeffrey Wright o Colman Domingo. Però la polèmica, que abans dèiem, sempre n'hi ha una miqueta, sempre hi ha alguna cosa... I aquest cop els Oscars han dit Barbie ho ha patat tant, la directora no va nominada, qual ha estat una...
Jo estic indignada.
Com notícia
és
trista.
Com és que Greta Gerwig no està nominada? No té sentit?
No té gens. Però és que tampoc Margot Robbie, com ara deia, millors actrius, tampoc. Que són una mica les banderes de la pel·lícula, aquesta interpretació del llibre feminista amb Barbie.
Tot va cap al Ken.
Que sí que està nominat a millor actor secundari. El propi Gosling compartia un comunicat on deia que no hi ha Ken sense Barbie i no hi ha pel·lícula de Barbie sense Greta Gerwig i Margot Robbie, les dues persones més responsables d'aquest film històric i mundialment celebrat.
Ha quedat com un senyor, eh?
Sí, i ha quedat els Oscars, una mica hagut una mica de que s'hi han estat una mica masclistes amb el tema.
Doncs sí, almenys és que no té sentit que no estigui nominada Greta Gerwig, però cada any hi ha polèmiques i hi ha nominacions aquestes que no t'expliques que no entens, no? I aquest any és aquesta. Uns Oscars que es donen al març, no?, aquest any?
Sí, el, ara 11, em pilles
potser,
el dia.
10, 11, una cosa
sí,
així.
Sí, més o menys, ara no et sé dir.
Cauran altres gales i altres premis
ho busco
abans,
ràpid,
no?
Si no.
I veurem com queda la cosa. I Oscars a banda, nominacions a banda, recordem que això només són nominacions. Hi ha una pel·lícula que fa 2-3 anys ho va petar, va agradar moltíssim, i ens portes cosetes de la segona part.
Mira, és Dune. Perdó, el 10 de març era.
10 de març, ara, oi? 10-11.
Vale. Sí,
Dune 2, tindrà Dune 2. Segona part.
Sí.
S'ha fet esperar, però tindrem segona part.
S'ha fet esperar el Villeneuve. El director patia una miqueta, aviam si hi hauria la continuïtat, sí que des de la producció volien esperar, aviam si hi havia prou èxit per no fer pel·lícules en massa, i la segona part arribarà. El repartiment, que seguirem amb Zendaya i el Timothée, que amb la parella aquesta estrella, entra Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin i altres, per tant, una pel·lícula que serà de dimensions guapes. La data d'estrena confirmada és l'1 de març del 2024, sí que fa un mes més o menys vam tenir un tràiler, i després col·loca així la data més de 2 anys després de l'estrena de la primera part, que va ser l'octubre del 2021. També espera una miqueta dilapidar aquest mes de diferència entre la projecció i publicar-ho a HBO Max, i una mica la sinopsis és que explorarà el viatge del protagonista, el Paul Atreides, mentre s'uneix a Chani i els Fremen en una guerra de venjança contra els conspiradors que van destruir la seva família. Ara mateix no me'n recordo de la primera part.
Saps que m'ha passat el mateix a mi?
Mira, acabo d'explicar sense
no
recordar-me'n gaire. Però
perquè em va agradar molt.
A mi també.
Però quan llegia com evolucionen els personatges, aviam, era complex, era tot un món,
sí.
No recordava gran cosa d'aquestes diferents tribus, dels animalons i de tot plegat. Estic igual. Bé, en tot cas, diuen que serà més desafiant que la primera, que ja ho era, i molt. I ja estarà, no? No hi haurà tres, perquè el llibre, o els llibres, em sembla que n'hi ha més d'un, queden repartits en aquestes dues, em sembla.
Sí, van dir fer dues i no fer com tres en massa o quatre. Sí, sí.
Tot i que el director volia gravar-les les dues seguides.
Sí.
I no el van deixar.
No el van deixar. HBO Max o la productora va dir, Warner Bros, va dir que no, que més calma, anem a fer-ho bé.
Aviam com va aquesta primera, sí. Si va prou bé, ja en parlem, no? I finalment ha estat així. Bé, doncs res, d'aquí 4 dies, 1 de març, això és passat demà.
Jo tinc ganes, és que bé, serà un any bastant xulo de pel·lícules greques.
I ara sí, anem per les estrenes que arriben a la gran pantalla i comencem amb una pel·li molt nominada als Oscars.
Pobres criatures.
Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
Eres la mujer más bella que he visto jamás.
Estar viva me resulta fascinante.
¿Vela?
¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé.
Debemos experimentarlo todo. No solo lo bueno. También la degradación.
¿Cantamos?
El horror. La tristeza. Así conocemos el mundo. Y cuando conocemos el mundo, el mundo es nuestro.
¡Queremos más!
Más no. No nos excedamos.
Com ens deia el Marc fa uns instants, és la segona pel·li amb més nominacions a aquests Oscars 2024, l'última creació del director Yorgos Lanthimos.
11 nominacions, ara.
Uau.
Repassava els apunts d'abans. I escoltava una miqueta el to d'aquesta pel·lícula, és una mica pel·lícula esbojarrada, molt creativa, té molt de llum, molt de color, crec que aposta molt pel color groc, així ara mirant des d'una perspectiva més àmplia. Explica la fantàstica evolució i la història increïble de la Bella Daxter, és una noia jove que ha sigut reviscuda per un mètode una mica poc ortodox i i científicament del doctor Godwin Baxter.
Una miqueta com una versió femenina de Frankenstein,
sí.
Vaja.
Sí, però amb una miqueta més de sentiments o d'emocions que un Frankenstein corrent, no? La Bella està desitjosa per aprendre de tothom, però sempre sota la protecció del doctor Baxter, amb moltes ganes d'explorar el món. La Bella decideix escapar-se amb el Duncan Wedderburn, que és un advocat pervers i sofisticat, amb qui viurà una aventura vertiginosa a través dels 5 continents. Sense els prejudicis de la societat del moment, la Bella tindrà un propòsit ferm per defensar la igualtat i l'alliberament. Qui és la Bella? Doncs la Emma Stone, que jo crec que té bastants números. Veient una miqueta el tràiler, l'aniré a veure aquest cap de setmana, aquesta pel·lícula, si puc. Però crec que li agafa molt bé el paper, acompanyada pel William Dafoe, que dona vida al doctor, i l'amant és el Mark Ruffalo, que el podrem veure, crec que una escena que espero molt és que es veu el tràiler, com surten ballant. Crec que pot fer molta gràcia aquesta escena. I bé, crec que és una pel·lícula així molt desenfrenada. Hi ha una escena, per exemple, la del tràiler, que la Bella escup el plat, el menjar, i el doctor se'l mira, i l'advocat se'l mira, què fas? I ella diu que si està dolent, jo no m'he de quedar a la boca més de 5 segons i ho escupo.
Com una criatura, no? Sense filtres ni
pantalles.
Una mica
així el to de la pel·lícula.
Va ser Lleó d'Or a Venècia i amb l'Antimos passa que o t'agrada molt o no pots amb ell perquè té un univers molt particular. És el director de La Favorita, per exemple. A mi aquesta m'agrada molt, però algun altre d'ell no he pogut. És especialet.
Sí, no, i amb el Tyler ja ho he vist, ja.
Però bé, segona pel·li amb més nominacions als Oscars, 11, aquestes pobres criatures on brilla Emma Stone de Yorgos Lanthimos. Tenim més històries.
Miller's Girl.
¿Cómo te llamas?
Cairo Soit.
Yo soy el profesor Miller. Imagino que te dieron una lista como esta.
Ya los leí todos.
Pero hay 12 libros en la lista.
Me va la marcha. ¿Qué es ser adulto? Tengo 18 años. Languidez con la espesura de la nada, Tennessee.
¿No te da miedo andar por esos bosques?
Lo más peligroso allí soy yo.
Quiero que escribas un relato corto con el estilo de tu escritor favorito.
¿Me ofrece un trato especial, profesor?
Bueno... John está preparándola para que sea su legado.
¿Y es guapa?
Bueno, tiene talento.
Vaya, mucho peor. ¿Sobre qué escribes?
No estoy inspirada. No consigo nada. Consigue que te ame. Ella abrió la boca para decir algo. Pero las palabras se desvanecieron.
¿Por qué has escrito esto? Es inapropiado.
Escribe lo que sabes, me dijo usted.
Si no lo reescribes, te suspendo.
Els dos protagonistes, professor i alumne, són el doctor Watson, de la sèrie Sherlock, i la Miércoles, de la sèrie de Tim Burton.
Sí, ben coneguts, ben reconeguts, el Martin Freeman i la Jenna Ortega.
Em sortia ara. La Miércoles, sí.
Aquesta història és bastant peculiar, una relació entre un professor i un alumne que, mica en mica, van teixint una relació cada cop més estreta, que no sabem si anirà a més o si purament és intel·lectual, si es sedueixen a través de l'escriptura o el que sigui. La Jenna Ortega inicia un viatge creatiu amb el seu professor perquè li assigna un projecte que el submergirà tots dos en una trama de la qual serà molt complicat sortir-ne. A mesura que els límits de la seva relació es difuminen i confonen, el professor i alumne veuran que les seves vides comencen a entrellaçar, no? Tots dos hauran d'enfrontar-se a aquests desitjos, a aquest joc. Veiem com ell encarrega escriure un tema, ella està una mica bloquejada i l'amiga li diu enamora'l amb la paraula, els companys de feina li pregunten al professor com és, i diu, és molt intel·ligent, i diu, la noia diu, encara pitjor, llavors encara t'agradarà més.
Sí.
Per tant, una pel·lícula que serà una mica aquest joc entre professor i alumne.
fascinant thriller eròtic, i diuen que serà la prova de foc per consolidar la carrera de Gina Ortega, que déu-n'hi-do ja de tot el que ha fet fins ara, però sembla que aquí hauria de ser la revàlida.
Jo vull que segueixi fent Miércoles, no sé si hi ha...
Hi ha segona part.
Perfecte, perquè sí, sí. És que jo crec que el paper
li
va
molt bé. I a més ella fa de
productora. Perfecte, mira, és que...
Suposo que ha guanyat uns quants diners amb tot el que ha fet fins ara i s'hi ha involucrat. Jo també estic contenta, vull segona part de Miércoles Addams.
És que el fa molt bé el paper.
Sí, tant. I hi ha certa similitud entre la sí. Miércoles... I aquesta protagonista i aquesta Miller Scales.
Hi ha plànol, alguns plans que posa aquesta cara de, que fa Miércoles de...
Total.
Sense emocions. I sí, sí, té aquesta relació. Tens raó, sí.
És ella, és ella. Anem a la sala Sasí.
Doncs sí, començarem amb la Memòria Infinita.
Es que te quiero mucho. Hola.
Ahora parece que yo...
Para recordar quién fue Augusto Pombo.
Yo soy Augusto.
Eres periodista.
¿Y tú qué eres?
Yo soy la Pauli. Nos conocemos hace más de 20 años.
Mañana vas a encontrar...
Es bonito acordarse de las cosas que uno ha hecho.
Sí. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo.
El decir que con la violencia el mar...
¿Tanto te gusta la vida?
Sí, me gusta.
La memòria infinita és un documental xilè.
Sí que el tenim només avui. Ahir dijous, però també va projectar-se, però avui a 9:45 del vespre... que és una un documental nominat als Premis Oscars, guanyadora del Gran Premi del Jurat al Festival de Sundance el 2023, també nova pel·lícula de la mateixa directora xilena Maite Alberdi, després de ser nominada a l'Oscar al millor documental per Gente Topo, que de l'any anterior, crec. Aquí tenim l'Augusto, que és un conegut periodista cultural xilè, i la Paulina, actriu i exministra de Cultura. Han estat junts i enamorats des de fa més de 25 anys. La memòria de l'Augusto comença a debilitar-se i aprendran a reinventar la manera de relacionar-se entre ells, fent evident que l'amor que es tenen i el seu sentit de l'humor són indestructibles. Ens venen a tocar una mica el tema de l'Alzheimer, aquest pas de fer-se grans o de pèrdua de memòria. I amb aquest documental crec que el tocaran de la millor manera.
La fibra, sí. Commovedora i trista. I a Xile ho ha patat, superant els espectadors de Barbie i d'Oppenheimer. Poca broma.
Wow, molt bé.
I una última recomanació del Marc.
El Kubrick, Los que se queden.
Señor, no lo entiendo.
Eso ha quedado patente.
No puedo suspender esta asignatura.
No se subestime. Estoy seguro de que sí pueden.
Cada año... Los estudiantes, profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno 2 semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Los que se quedan.
Señor Han.
Hola, Mary.
Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
Sabes que fue alumno aquí, ¿no?
Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor.
Paul Giamatti és aquest professor que es queda amb aquests alumnes i ara coincidia amb el Marc i jo, que ens agrada molt com a actor.
Sí, és que té moltes facetes com a actor, vull dir, toca qualsevol paper. Aquí el tenim com a professor rondinaire, que es queda durant les vacances de Nadal amb un grup d'estudiants i una de les cuineres, crec que és. I comença allà a forjar-se una relació primer molt tensa, de que es llencen les coses, s'insulten, es persegueixen, bueno, de tot... Li diu... Bueno, fins i tot es posa amb els seus pares... Bueno, un munt de coses. I mica en mica es van entenent una miqueta. Està nominada a 5 premis Oscars, inclòs millor pel·lícula, millor guió original, millor actor principal i millor actriu de repartiment, guanyadora de 2 Globus d'Or, millor actor de comèdia pel Paul i millor actriu de repartiment per a Davin Joy Randolph. I ho tindrem avui divendres en versió original a les 6... i també a 9:15, hi ha dissabte, diumenge i dimecres.
És intel·ligent, àcida, divertida, trista, tendra i melancòlica, Los que se queden. Marc Compte, gràcies, bon cap de setmana i bon cine.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Unió de Pagesos alerta que la vinya és a les portes d'una nova filoxera per la sequera. El sindicat agrícola compara la situació actual en el cultiu de secà amb la plaga del segle XIX que va acabar amb aquest cultiu arreu d'Europa. La vinya no s'havia mort mai per la sequera i ara ja no és així, alerta el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a l'àrea metropolitana, Josep Esteve. Pel que fa als cultius de regadiu, el sindicat avisa que les restriccions en l'ús de l'aigua i la manca de pluges poden provocar una situació de desabastament a llarg termini. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, reclama que el sector tingui prioritat en l'ús de l'aigua com a sector essencial davant d'altres sectors econòmics. Diu, la nostra tasca és la producció d'aliments, recorda el líder del sindicat agrari. Per Unió de Pagesos, després de la prioritat de l'ús de boca, aquesta hauria d'estar també sobre la taula. Cavall també lamenta la manca de planificació dels darrers anys i demana a l'administració no tornar a caure en errors del passat. Retiren palmeres de la platja de Calafell per lluitar contra els temporals. Els troncs de palmeres de la platja de Calafell, tallats i estesos a la sorra, han alarmat els veïns que han comprovat l'inici de la retirada de diversos exemplars. En la zona entre la Riera, l'Estany i el carrer Pintor Mir, es retiraran una quinzena d'exemplars. Alguns han estat talats, ja que l'Ajuntament explica que estaven en mal estat i tenien risc de caiguda. A més d'afectats per deficients tales, uns altres presentaven les arrels exposades a l'aire perquè l'erosió a causa dels temporals és especialment intensa en aquest tram de platja. El regidor de l'àrea, Aaron Marcos, explica que la gran majoria de les palmeres que es retirin es transplantaran en una plaça al costat de la Riera on fa dècades va estar el restaurant La Panerola. La retirada de les palmeres també es contemplava en un pla de gestió del litoral per intentar fer més resistents als sorrals. S'estan instal·lant a l'estació de Renfe de Vilafranca les màquines validadores. Els usuaris de l'estació de trens de Vilafranca hauran observat que fa uns dies que s'hi està instal·lant una bateria de màquines validadores fins ara inexistents a la capital de l'Alt Penedès. La validació del bitllet es podia fer fins ara en una màquina al vestíbul interior de l'estació, però era insuficient. Segons han confirmat fonts de Renfe, es treballa amb la previsió que aquestes màquines estiguin en funcionament la setmana que ve, el dia 1 de febrer. Aquests dies els tècnics n'estan acabant de fer la instal·lació al vestíbul exterior de l'estació de Vilafranca. Amb la implantació d'aquest sistema es garantirà també el control d'accés a les vies i es podrà fer la validació dels bitllets de manera més ràpida i àgil. La bateria que s'instal·la a Vilafranca disposa també d'unes màquines específiques amb un pas més ample per a persones que vagin en cadira de rodes. I acabem explicant-vos que aquest diumenge la Roda de Teatre de l'Alt Penedès programa actuació a Torrelles de Foix. Dins la programació de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès aquest diumenge a 6:45 de la tarda es podrà veure al Casal Torrellenc de Torrelles de Foix l'obra de teatre El Ventall de Carlo Goldoni a càrrec del grup de teatre La Torre de les Gunyoles. Goldoni va ser un autor prolífic amb més de 150 comèdies, entre elles El Ventall, escrita l'any 1764. Les comèdies de Goldoni són àgils, gracioses i humanes i desfilen personatges que expressen les passions i febleses de la humanitat amb un equilibri entre acció i diàleg. A l'obra es pot comprovar com un ventall és una eina de comunicació clau en una època en què les dones no els hi era permès parlar ni gairebé mirar als homes. En la sinopsi de l'obra s'assenyala que el ventall no parla però és al seu voltant que transcorre tota l'acció. Passant d'unes mans a les altres genera malentesos, gelosia, abús de poder i enganys.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts tocats. I el punt i final d'aquesta setmana el posarem amb la nostra gent del detall, apropant-vos, com sempre, un parell de propostes per gaudir al Penedès. La primera és un concert de gospel que ens explica i ens recomana l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Demà, com bé dius, Sant Sadurní acollirà el concert de gospel a càrrec del cor Etnosons amb el cor de gospel d'Abrera i ens endinsem ja en aquesta proposta musical de la mà del president d'Etnosons, Joan Rosselló. Molt bon dia, com estem?
Què tal? Molt bon dia. Molt bé. Mira, a punt ja aquí de començar ja a escalfar les veus, com aquell que diu.
Demà, 7 de la tarda, a la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní, acollirà aquest concert de gospel que abans parlàvem fora de micros, que és un concert que ve de lluny, que va néixer ja el mes de juny.
Sí, 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 això va néixer el mes de juny passat, perquè doncs, ja vam dir, mira, escolta, doncs, nosaltres tenim una directora, que és l'Alba Pérez, que doncs, evidentment no només ens dirigeix a nosaltres, dirigeix a altres cors, i un d'aquests cors és, aquest, és el cor aquest que es diu Amb Cor de Gospel, de, que és d'Abrera. I aleshores doncs, vam dir, home, un dia o altre hauríem de fer alguna cosa conjunta. I va resultar doncs, que el dia 12 de novembre doncs, ells feien el 5è aniversari i ens van convidar a cantar a Abrera, al seu auditori. I així es va començar la cosa i quan després de fer aquest concert, que va ser molt, molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam dir, home, hem de fer la tornada, i la tornada va ser sense dormir, clar.
Nosaltres no podem competir amb un auditori, però tenim la Fassina, que és un lloc emblemàtic, que tots ens estimem i que també, alhora, és un lloc bonic.
Sí, és clar. Nosaltres, quan vam dir fem la tornada, de seguida vam pensar que l'havíem de fer a la Fassina. No hi havia altre lloc on fer-lo, doncs perquè, doncs, evidentment, és així. Doncs, si un lloc doncs, tenim bonic com espai, amb so doncs, que té qualitat de so, i a més, doncs, que ens estimem més la Fassina, sí, sí.
Joan, vosaltres feu de vegades concerts a l'Església, un lloc que aproximadament hi caben unes 300 persones. En el cas de la Fassina, aquest aforament és un hàndicap perquè hi caben aproximadament unes 200, i abans també fora de micros parlàvem que en algun altre concert hi havia gent que s'havia hagut de quedar lamentablement fora.
Home, ja voldríem que fos així. A nosaltres ens sap greu si alguna vegada ens ha passat que s'hagi quedat gent a fora. Però, clar, també, sí, és clar, si se't queda gent a fora, a nosaltres ens sap molt de greu. Però des del punt de vista del cor també és un èxit, no? I aleshores doncs, això és una mica és aquelles coses que és una mica agredolç, no? Per nosaltres és dolç perquè dius, home, has tingut èxit, i per una altra banda també et sap greu que es quedi gent a fora. És un tema d'aforament i de seguretat, no s'hi pot fer res, ja la Fassina té el tamany que té i bé, doncs és així, no? Però bé, nosaltres contentíssims de poder-ho fer a la Fassina, és clar, i ho hem d'agrair doncs, a Cultura, a l'Ajuntament, que és qui doncs, ha fet tots els esforços perquè pogués ser així.
Joan, l'Alba Pérez, la vostra directora, ha trenat aquest concert que tindrà molt de gospel contemporani i alguna peça també d'aquests més coneguts, de gospel potser més clàssic.
Sí, l'Alba sempre ha doncs, primat doncs, que se sentissin les veus, o sigui que els cantaires doncs, no ens mengéssim amb picant de mans o cridant molt fort o sense modular doncs, el que és en si la veu dels de nosaltres mateixos. I per tant, doncs, sempre ha buscat peces que fossin doncs, potser a vegades una mica més suaus, més d'un gospel potser una mica desconegut o un gospel una miqueta més que el públic no hi està acostumat, no? A vegades la gent, quan ve a sentir un cor de gospel, està acostumat a un ritme, a un moviment, a unes coreografies, allò que en diem el gospel de túnica i moviment. i no anem per aquí, eh? I jo penso que també és bo donar a conèixer aquest tipus de gospel, no? Això no vol dir doncs, que bé, doncs, també dintre de tot el repertori anem introduint també a gospel tradicional, perquè és clar, vull dir, si no, fins i tot algú podria considerar doncs, que home, ui, necessitem una miqueta de moviment, no? Hi ha gent que vol això també. I bueno, ho barregem una mica, sí, però també ens agrada doncs, això, fer peces que tenen una certa complexitat a nivell de veus, no?
Ara ho deies, i és que, de fet, segurament molts dels nostres oients escolten la paraula gospel i immediatament al cap ve la cançó de Happy Day i el ritme i inclús la pel·lícula de Sister Act.
Sí, nosaltres justament quan fem el Happy Day fem la versió de Sister Act, sí. Sí, sí, sí. I bé, a vegades si sí, ens ho demanen o com a avís o així, a vegades també la fem, eh? No us penseu que ara diu, no, és que hi ha res d'això. També ho fem, no? Evidentment, aquestes cançons les tenim al repertori i, bueno, tenim un repertori amplíssim. Vull dir que si la gent ho demana o a vegades ens de demanar-lo. Moltes vegades pugem a l'escenari i és curiós que no sabem, moltes vegades, això és curiós, eh? Perquè val la pena dir-ho, que no sabem com acabaran les cançons, no sabem a vegades els bucles que farem a dintre de les cançons o quina cançó farem al final, per exemple, eh? O quina farem d'avís. Vull dir que a vegades anem una mica així i és part del gospel, això, eh? O sigui que una cançó la podem fer de moltes maneres i és la directora la que ens va dient.
Aquesta, entre cometes, improvisació i aquest també... relació, interrelació amb el públic.
Ah, exacte, és la gràcia. És la gràcia del gospel. És el més divertit que hi ha cantar gospel d'aquesta manera. O sigui, tu tens una base i llavors la directora, en aquest cas, doncs pot fer el que vulgui amb tu. I aquesta interconnexió entre la direcció i els cantaires i els músics, o el músic, en aquest cas, un pianista, doncs bé, aquí doncs, en surt aquesta espècie de còctel que és molt divertit.
Aquest dissabte, ara ho deies, us acompanyarà al piano el José Gallardo.
Sí, sí, en José, que ja fa una bona temporada que ens acompanya a nosaltres, també al cor, doncs amb cor de gospel d'Abrera, també les acompanya molt sovint. Bé, és el José per nosaltres darrerament és, bueno, és una peça imprescindible. A més, és un pianista molt bo i, a més, doncs... A veure, ell toca amb altres grups i porta, doncs, musicant moltes coses i té moltíssima experiència i ens ho passem molt bé amb ell perquè és una bellíssima persona. A més, sempre està disposat a qualsevol cosa.
Sí, sí. Això sempre és d'agrair.
Sí, sí, sí. No. Ui, és un gran músic.
La gent que ens estigui escoltant i que dissabte es vulgui sumar aquesta proposta, aquest concert de gospel, demà mateix, 7 de la tarda, Fascina de Can Guineu, d'aquí de Sant Sadurní, que vinguin.
Que vinguin. Això, evidentment, que tinguin paciència a l'entrar, perquè sempre s'hi fan coetes, perquè nosaltres no venem anticipades, i aleshores, doncs, que facin una mica de cua, que vinguin una mica abans, que es vagin situant amb paciència, i nosaltres mirarem de començar ben puntuals, això sí, eh? Perquè no volem fer esperar la gent.
10 euros aquesta col·laboració per entrar que us serveix, Joan, per cobrir les despeses, sí, de tot, sí, aquest muntatge.
Sí, això és per salvar els mobles, que es diu, eh? Vull dir que nosaltres, doncs, com a entitat, no, evidentment, doncs, no fem res més que això, salvar els mobles de tot l'enrenou que suposa, doncs, muntar un concert com aquest, que no és només el dia del concert, sinó són els assajos previs amb el cor, són... doncs la direcció, músics, els equips de so que doncs són necessaris, doncs, perquè se senti millor. En fi, totes aquestes despeses, la cartelleria, la publicitat, etc. Totes aquestes cosetes que hi ha al darrere des de, ja dic, ja ho heu vist, des del mes de juny que s'està coent tot això.
Tots aquells que demà s'apropin a la Fascina a veure-us trobaran a gairebé una cinquantena de cantants.
Doncs sí, esperem que sí. Si ens respecten les malalties, que també...
Això ara sempre... és mala època, eh?
Sí, no, i és que... Sí, sí, a vegades alguns solistes que dius, va, que tenen solos ja ells i llavors has de, doncs, per exemple, doncs, d'agafar el cover, no? Però bueno, això va com va, és inevitable amb un equip doncs, de gairebé 30 persones, més l'altre cor, que són una vintena, doncs això és així, sí.
Doncs tornem a convidar els nostres oients demà a partir de les 7 de la tarda que s'apropin a la Fassina a gaudir d'aquest concert de gospel de la mà del cor Etno Sons i del cor de gospel d'Abrera. Joan, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui.
De res, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de xerrar una miqueta més del concert i donar-nos aquesta doncs, això, oportunitat de poder-ne parlar amb vosaltres i amb tots els oients.
Que vagi superbé la cita de demà i fins la propera.
Moltes gràcies, us esperem.
La Sala dels Trinitaris de Vilafranca enceta la seva programació d'art contemporani d'aquest 2024 amb l'exposició Cru Cruel de l'artista penedesenca Clàudia Carbó, que avui us volem recomanar i per això l'hem convidat. Clàudia, bon dia.
Bon dia.
La Clàudia Carbó té 24 anys i aquesta, que obre portes aquesta tarda, serà ja la seva quarta exposició individual. No has parat, Clàudia, des de que et devies graduar, perquè quatre exposicions són moltes, està molt bé, portes un bon ritme.
Merci. Bé, estic molt contenta que se'm doni l'oportunitat d'exposar de manera individual. És una gran oportunitat per poder veure si la teva obra funciona quan està sola i emancipant-se del teu taller i del teu espai més íntim. I bé, la primera va ser Vilafranca, amb pauses a la nau, que per mi va ser molt, molt important, ja que era doncs, la meva zona del territori i se'm va fer molt, molt propera i va ser una oportunitat de començar la primera individual de manera molt íntima i molt propera a casa meva, sent aquí a Vilafranca. Després va ser, ja un cop graduada, algunes coses tendres al castell dels Comtes de Caral, a Santa Coloma de Caral, i seguint doncs, amb la zona de la Conca i l'Anoia, doncs, la tercera va ser Faixes Morades, que va ser una exposició individual una mica més breu de temps, pel Memorial Natividad Llarza a l'Ajuntament de Bellprat, i ara tornem a Vilafranca, que per mi és molt, molt important i a nivell emocional em fa molta il·lusió tornar als orígens i a la proximitat del territori.
I abans d'exposar-te amb aquestes individuals, clar, t'has bregat amb col·lectives. Portes ja unes quantes exposicions a les espatlles, no?
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sempre que surt una oportunitat d'exposar amb altres artistes, ja sigui dins de col·lectius o sigui una exposició col·lectiva de diferents característiques, concursos, en àmbits privats o públics, és una oportunitat magnífica per conèixer altres artistes, veus la teva obra com dialoga amb altres obres, i és una cosa que n'aprens moltíssim, també aprens molt de la part de situar-ho en diferents espais. Crec que les col·lectives són essencials perquè t'ajuda molt a veure com la teva obra dialoga amb les dels altres. Al final, una col·lectiva el que fa és que les obres parlin entre si, com les vincules, i una individual, al final, són les teves obres soles, parlant entre elles i cap a l'espectador. I doncs sí que fa una mica més de respecte, però també és una gran oportunitat per mostrar obra.
L'exposició que mostres ara es titula Cru Cruel. Explica'ns aquest títol, perquè està molt relacionat amb l'obra que mostres.
Sí, sí, sí. Bé, la primera exposició que et fiqui a Vilafranca, que era Pauses, venia d'un motor intern molt més vinculat amb un concepte que en aquell moment pues, li vaig posar el nom de Pauses, i venia d'intentar plasmar, en el cas de Pauses a Vilafranca, va ser a nivell pictòric, simplement, només pintura, moments vitals i espais que fossin entre la figuració i l'abstracció que m'aportaven la capacitat d'expandir qüestions que no sabia treballar d'una altra manera, emocions que no sabia o moments que no sabia transmetre o fer-ho a través d'altres mitjans, ja sigui doncs, parlant-ne, dibuixant o qualsevol cosa, i la pintura va ser l'eina que vaig trobar. La pausa va ser una paraula que va agafar una forma concreta i esdevenia la idea de espais entre espais, moments entre moments, i hi havia hagut un incendi al bosc de Bellprat i la meva àvia havia mort al cap de poc temps, I les dos elements vaig decidir doncs, posar-li aquesta paraula de pausa al moment mentre el bosc es cremava o la meva àvia estava morint, perquè són moments molt breus, però que són els més dolorosos, mentre el bosc està cremant, mentre la teva àvia està en els últims moments, mentre qualsevol cosa que està sent un instant, que dura molt poc, però que és l'instant mentre succeeix, que es dura molt poc, que tu recordes o pots sanar o pots parlar del moment previ al moment posterior, però mentre està succeint, aquella sensació es queda allà dins teu que no te la pots treure. Llavors, és com una pausa entre el que ha sigut i el que serà. I bueno, això en antropologia també s'anomena espais liminals o la liminalitat, i és el tema que més vaig tractar durant la carrera de Belles Arts, el tema de la liminalitat, i a través de la figura de l'abstracció mirava de treure aquesta espècie d'espais ambigus que parlaven d'aquests punts d'inflexió del que està per aparèixer i el que ja està desapareixent però que encara hi és una mica, no? I bueno, Pauses va ser la primera exposició en la que vaig proposar tot aquest pensament, aquestes preocupacions i aquesta forma de resoldre aquesta mirada. Després, les altres dues exposicions, ja era una mica la idea aquesta més ja assentada, i ara amb Crucruel és agafar totes aquestes preocupacions d'aquests moments i agafar-ne la part, l'essència més sensible, la part més potser inclús dolorosa de coses ja. Hi haurà molts quadres que no he exposat mai, que són des del 2018, que no els he exposat enlloc.
I no els has ensenyat fins ara?
Mai, ni en fotos ni res, i he decidit que ara és el moment, perquè ja ha sigut el moment de dir ara sí, en aquesta exposició, que és molt sensible per mi, que és la seqüela de Pauses, i que segueix amb aquest tractament molt sensible i molt íntim. I al ser una exposició individual, però també obrir molt més la teva ànima, ja que pots agafar tot l'espai i crear aquesta instal·lació en funció de com perceps la teva obra, com vols que es percebi cap a l'espectador i què és el que vols transmetre. I en aquest cas és aquesta tendresa, aquesta intimitat, aquesta sensibilitat vinculada a moments molt fràgils i amb situacions molt que se'n van al moment mentre l'estàs veient. La mateix quadre de la portada, no? Amb les nenes aquestes que al moment, si els dius alguna cosa, ja giraran i ja se n'aniran, i és un moment molt, molt petit, no? com aquesta cosa tan breu, i bé, doncs, aquesta cosa de que està algo que està cru, algo que s'està cuinant, i lo cruel que és a vegades la naturalesa de les coses, del pas del temps, i bueno, que va, sap una mica de cru, però al final és l'essència màgica de les coses, i això, una mica més o menys.
I quina relació, quin rol juguen els gats?
Ui, els gats.
Gran tema.
Gran tema, perquè
t'interessen des de fa temps, oi?
Sí, ha acabat sent una mica suposo que quan tens diverses qüestions o motors interns que et fan fer segons quin tipus d'obres, apareixen uns símbols, apareixen unes idees que van apareixent durant anys i anys i anys. Llavors, clar, en el procés evolutiu d'un artista vas mirant enrere i vas pensant, ostres, això em torna a aparèixer. I busques una mica dins teu. Al final, un dels animals que més surt és un gat que és blanc i negre, perquè em va aparèixer a la vida per coses de la vida, i en el moment vital en el que estava, al final, acaba sent un element que l'estàs fent servir d'excusa per pintar altres temes, i al final és una mica com si fos una espècie de personificació d'uns sentiments o del que et fa de caminet cap a les coses, i jo el veig una mica com Alicia en el País de les Meravelles, no? L'Alicia darrere del conill, doncs una mica aquest gat blanc i negre és el meu conill, que jo darrere d'ell vaig entrant dins meu fins a trobar aquests punts d'elements que després brollen en la superfície de la pintura. Llavors hi ha coses que són més evidents que és un gat, i a vegades no, i realment darrere hi havia aquests gats que van apareixent, i també hi ha la cosa de... Perquè també els gats tenen, en el meu cas que tinc gats, no, aquesta cosa de que te'ls mires durant hores i tant poden estar dormint, com fer veure que estan dormint, que estan fent una cosa, que estan a punt de tirar la piloteta, no? I aquest està a punt de tirar alguna cosa, que l'estàs veient i saps el que està a punt de fer, una mica també és la idea aquesta d'aquests quadres, que estan en un moment precís abans de que passi la següent cosa, no? I que aquesta tensió que crea un moviment previ al següent, és una cosa que els gats, arquetípicament també tenim la imatge molt clara, no?, d'un gat a punt de tirar una bola o de jugar o de fer qualsevol cosa o estirar-se o el que sigui.
I aquest sisè sentit que se'ls atribueix, no?
Exacte, sí, sí.
La majoria d'obres són acrílics sobre tela.
Sí, en aquest cas també hi ha olis, que és la primera exposició que tinc més quantitat d'olis. També hi ha moltes il·lustracions i dibuixos que tampoc havia acostumat a exposar. Sí que durant molt de temps en col·lectives i en altres espais sí que havia utilitzat el dibuix com a mitjà, però no en un individual, és el primer cop. I també un parell de... Bueno, una escultura, que és en resina, i després un petit artefacte, que és un carrusel amb diferents dibuixos a dins, per crear una mica més, ja que a més la sala sanitària és una sala molt senyora, és una sala que la veus i impacta molt l'estructura, és molt gran, és, i per acabar de saber-la...
De vestir.
Exacte, doncs han anat apareixent dibuixos, pintures, escultura, perquè acabés tot de quadrar bé.
Podreu descobrir aquest univers de la Clàudia Carbó, aquest cru cruel, a partir d'aquesta tarda i fins al diumenge 25 de febrer a la Sala dels Trinitaris. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i sort.
Gràcies a vosaltres per tenir-me aquí.
Oscuras bebiendo y no te tiento. No respondes, no quieres mi cuerpo. No me va a doler, no me va a doler. Dímelo una vez y fuera. Un muro de piedra veo en el intento. Ya lo he vivido, yo paso de eso. No me va a doler, no me va a doler. Cúrate con tiempo y quizá regreso.
Amb els vilafranquins Serac, que toquen avui a les festes de Sant Raimon, us diem bon cap de setmana i fins dilluns.